Bona tarda, són les dues. Tal dia com avui es va inaugurar el Parc Catalunya l'any 1992, és a dir, que ja en fa 30.
Notícies migdia. Pau Durant.
L'espai emblemàtic de la ciutat va descobrir la part urbanitzada del parc que va de la mà de tota la gran transformació de l'Eix Macià, l'antiga Riereta. Manel Larrosa, arquitecte sabadellenc i regidor amb Toni Ferrés entre els anys 1979 i 1987, assenyala que el Parc Catalunya no s'entendria com a tal sense aquesta façana.
Per què ens barregen coses tan contradictòries com un parc i un Eix Macià? Home, doncs perquè sense aquesta façana tan contundent, i avui dia pots fer fotos des de dalt, postes de sol, no entendríem el parc. Fins i tot encara ara el parc és massa gran. Li falta acompanyament en els laterals perquè brilli més. Tu et mires parcs del món, allò al centre del parc de Nova York, ens el miràvem, dèiem, com ho hem fet aquí? O parcs de Londres, on sigui, el perímetre sempre creix i des de dintre de vegades veus les puntes dels edificis i aquesta contradicció, aquesta oposició entre artifici i naturalesa dona sentit a la naturalesa de dintre.
I ara ja és habitual passejar pel llac, la cascada, la gespa o la part més salvatge, amb el gran amfiteatre. A la web de Ràdio Sabadell teniu ja un audiovisual creat per aquesta ocasió tan especial. Us expliquem aquesta i altres notícies amb el Toni González de les Vies de So.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Fent un cop d'ull a la situació viària, de moment tranquil·litat, malgrat la meteorologia adversa a les principals vies que menen a la ciutat. Per destacar alguna cosa, ens fixem en la C-17, on hi ha restriccions en ambdós sentits de la marxa durant 3 quilòmetres al municipi de Montcada i Reixac. S'estan fent controls de velocitat justament pel que dèiem d'aquesta meteorologia adversa. Anem a veure com se circula en el transport públic, el Transmet. Marroca, bona tarda.
Bona tarda, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
El Parc Catalunya celebra 30 anys. Ràdio Sabadell ho ha commemorat amb un reportatge audiovisual on es repassa com es va projectar aquest espai emblemàtic de la ciutat. La reivindicació veïnal va ser el motor inicial que va comptar amb la col·laboració del govern d'Antoni Ferrés, qui va comprar els terrenys i els va convertir en un pulmó verd per la ciutat. Després de 30 anys, el parc continua sent un espai natural important, però s'ha de repensar, diuen els experts. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Dolors Calvet, regidora del PSUC entre els anys 1987 i 2003, apunta que el parc està envellit i que li caldria una renovació estratègica per tornar-li al verd. Ho ha dit al Cafè de la Ràdio.
El parc en aquests moments es veu una mica esgotat. Vull dir, allò, no és un problema que aquest any no hi hagi aigua. És un, vull dir, els parcs. Ens agraden que hi hagi molts arbres, que hi hagi moltes zones d'ombra.
Per part del govern actual, el portaveu Eloi Cortés enfoca la mirada cap als nous usos que pot tenir aquest espai.
Hi ha algunes actuacions que s'han fet de millora en l'amfiteatre, no? S'han canviat, per exemple, doncs, algunes travesses que estaven en mal estat, doncs, per garantir que no hi ha cap risc a l'hora d'utilitzar les graderies i que s'hi recuperi l'activitat. Això és compatible, al final estem parlant d'uns usos puntuals, en el cas dels festivals, no estem parlant d'un ús intensiu, no? De cada dia, cada cap de setmana, i per tant això és compatible mentre es respecti l'entorn del parc amb, evidentment, doncs, garantir la biodiversitat i tota la part més naturalitzada del nostre parc.
Per a Cortés és un èxit que es puguin combinar aquests usos culturals amb l'obertura cap a la ciutadania i el manteniment de la biodiversitat.
Tot i que de no tanta envergadura, altres veïns demanen canvis també en espais de la ciutat. Covadonga, Nostra Llar i Sol i Pedrís demanen convertir en plaça un dels trams del carrer Calassanç Durant. Les tres associacions veïnals del sud coincideixen en reivindicar que l'espai tingui entitat pròpia i volen que reformuli el disseny per encabir-hi activitats. En una jornada festiva organitzada aquest diumenge al matí, Noemí Zafra, portaveu de la Plataforma Veïnal del Sud, ha destacat les mancances de l'espai.
Totes les associacions afectades, Covadonga, Nostra Llar, Sant Oleguer, Sol i Pedrís i el moviment de Veïnal del Sud van parlar i tots coincidíem a entendre que era una pèrdua d'oportunitat per guanyar un espai verd de cara a la zona, al veïnat. I ens sap greu perquè sempre sembla que el sud queden molt oblidades. Sempre hi ha la menor inversió, el menor protagonisme a la ciutat.
Alguns volen el canvi de nom o la creació del nomenclàtor pel nou espai. Altres reclamen la inclusió de més espais verds, ombres o una àrea per fer activitats infantils. La DENC i la plataforma Peus per un urbanisme descarbonitzat també s'han sumat a la proposta. La jornada també ha servit per recordar l'oposició que hi ha al barri a l'activitat de la Foneria Sunyer.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Els ucraïnesos que viuen a Catalunya veuen amb preocupació la invasió russa que s'està vivint al seu país. L'augment dels bombardejos sobre diverses ciutats ha obligat a desplaçar-se, per exemple, a la família de Lyubov Kukurudza.
Ella viu a Sabadell, però la seva família encara era a Ucraïna. Ara bé, l'augment de l'ofensiva russa els ha obligat a viatjar fins a Polònia. Així ho ha narrat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Mi madre, que tiene 70 años, y mi sobrina, que está embarazada en séptimo mes, mi tía con su hija, que tiene un bebé de un mes, tenía que ir marchar a la frontera de Polonia con un autobús. Y gracias a Dios que en este todo camino no había bombardeos, todo tranquilo, y ellos podido a passar per la frontera.
Des del seu punt de vista, la guerra encara s'allargarà perquè creu que Putin no pararà el que ha titllat de genocidi contra el seu país. Segons les últimes informacions, el govern de Zelensky ha rebutjat la rendició a Mariúpol que proposava Moscou.
I Ningú Sense Sostre està acollint una família ucraïnesa de 5 membres, 3 dels quals són menors, en un dels habitatges de l'entitat. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. L'ONG ha traslladat els 5 sense llar d'un dels immobles i els ha concentrat en un de sol. Tot plegat per poder oferir el pis a una família nombrosa que tenia problemes per trobar un lloc on viure i que fins ara s'estava amb una família quirzatenca. Ho ha explicat la presidenta de Ningú Sense Sostre, Rosalia Morera, al programa Al Matí.
I jo doncs vaig trucar directament doncs amb l'Àxel, en seguida ens vam contactar tant ell com jo, per veure com ho podien solucionar. Jo tenia el pis, ell tenia la família, i llavors, doncs, amb ajuda d'altres persones voluntàries, hem fet que aquest projecte doncs, sigui possible.
Ningú Sense Sostre també acompanyarà la família en els tràmits necessaris per poder-se quedar a Catalunya.
I a Libreria de la Plata comença una iniciativa per portar llibres als nens afectats d'Ucraïna. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. El projecte es farà amb llibres sense imatges i amb el títol traduït a l'anglès i l'ucraïnès. Cecília Picun, llibrera i creadora del Librerío, ha explicat el perquè al matí.
Para que la lengua no se transforme en una barrera. O sea, que el libro pueda llegar a ese niño, ese destinatario final.
Els exemplars seran portats en camionetes i estaran diferenciats en paquets per grups d'edat. A més, podran portar un dibuix o un missatge als emissors. La llibreria és al carrer Sant Jaume, número 8. Podreu portar els llibres de 10 del matí a 12 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
La Policia Nacional deté 7 persones d'una família per falsa venda de gossos per internet a Sabadell. L'oferta d'un caniche ara fa 2 anys acumula multitud de denúncies per estafa. El grup enviava fotos, carnets i informes en noms d'entitats reals que no hi tenien res a veure. La investigació es va iniciar l'agost del 2020 amb la inserció d'un anunci en un portal de compra-venda on es publicava la venda d'un caniche. A partir de llavors es van succeir multitud de denúncies. El grup captava l'atenció dels usuaris amb l'anunci, enviava fotografies sobre l'animal, feia el mateix amb els suposats carnets de vacunació o informes de salut de l'animal i fins i tot contractes o factures confeccionats a nom de societats dedicades a la venda o cura d'animals que realment existien, però que res tenien a veure amb la transacció. Un cop vençuda la desconfiança de la víctima, aconseguien que aquesta fes un pagament o part d'aquest per adquirir la mascota. L'animal, però, mai arribava. Les transaccions econòmiques es feien per transferències bancàries o altres sistemes de pagament instantani. Els 7 detinguts estan acusats dels delictes de pertinença a grup criminal, estafa continuada i usurpació d'estat civil. Entre tots, acumulen més de 40 detencions per fets similars.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Andy Down Sabadell posarà en marxa un nou programa per frenar el deteriorament de les persones amb síndrome de Down d'edat avançada.
El nou projecte Reactiva't, que començarà la seva prova pilot després de Setmana Santa, vol abordar les necessitats d'aquest col·lectiu, que té una esperança de vida més curta que la resta. Ho ha destacat Màrius Peralta, director d'Andy Down Sabadell, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Pateixen un deteriorament precoç a nivell cognitiu, a nivell físic, i és per aquest motiu perquè aquest projecte nou que encetem ara, doncs volem apaivagar una mica en tot el possible aquest deteriorament precoç.
El projecte atendrà d'entrada una desena de persones, uns usuaris que es preveu que vagin creixent amb el temps.
I seguim parlant de solidaritat. Unes 2.000 persones han participat aquest cap de setmana a la desena edició de la prova benèfica Corro contra el càncer, la primera des de l'esclat de la pandèmia.
La cursa, celebrada ahir amb sortida i arribada a la Creu Alta, tornava després de l'aturada obligada per la pandèmia. El seu director, Aleix Muñió, es mostrava satisfet de la resposta dels sabadellencs davant d'aquesta nova convocatòria.
Però crec que el més important era ser-hi. El més important, l'èxit més gran i el retorn més gran era tornar a sortir a la palestra, tornar-hi a ser, i ja marcar de nou un precedent en aquesta edició que és 10, però que en realitat quasi és com una edició 0 o 1.
Els diners recaptats amb les inscripcions s'entregaran a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Sortint de Sabadell i la comarca, s'estavella al sud de la Xina un avió amb 132 passatgers i no hi ha supervivents. Un Boeing 737 de la companyia China Eastern hauria quedat desintegrat després d'estavellar-se a la regió de Guangxi. L'incendi posterior a l'accident ha cremat un bosc de bambú i els equips de rescat no han trobat cap rastre de supervivents. I centenars de camions inicien una marxa lenta contra l'escalada de preus dels combustibles. Els transportistes han iniciat aquest dilluns una marxa en direcció a la Ronda Litoral i de Dalt. El Festival de Cinema de Terror suma 300 espectadors en la quinzena de sessions de la seva desena edició. Tot i aquestes xifres inferiors a les d'abans de la pandèmia, les sensacions dels organitzadors són positives.
Sobretot perquè, mica en mica, el certamen es va obrint a l'exterior. De fet, una vintena de directors, actors i guionistes han vingut a presentar el seu curt al festival, com destaca el seu director, David Garnacho. Són declaracions al programa Quimèric.
El fet de que la gent reconegui la selecció i vulgui venir a presentar, ja sigui presencialment o a través d'un vídeo, jo crec que això dona cert prestigi al festival. A més, aquest any hem tingut fins i tot la presència d'un director de Mèxic. O sigui que ja és un estem ja arribant a una certa internacionalització. No?
Garnacho ja ha confirmat que hi haurà 11a edició i confia comptar amb el suport de l'Ajuntament i dels patrocinadors per fer-la possible.
I a veure el suport dels sabadellencs aquesta nit a la gala dels Premis de la Crítica Teatral, que pot reconèixer a tres: l'actor Marc Rius, l'actriu Mercè Martínez i el tècnic de so Joan Soler. Opten respectivament a millor actor de repartiment, millor actriu de musical i en la categoria d'espai sonor. Marc Rius ho fa per l'obra De què parlem quan no parlem de tota aquesta merda, una de les 5 nominacions que la companyia La Calòrica acumula als guardons que es donaran a les 9 al Teatre Romea de Barcelona. Precisament el sabadellenc reivindica el valor de les companyies.
Això de les companyies s'havia com perdut, no? Ja et dic, vam estar com uns anys que només teníem una mica, crec que com a referents, l'estrella de teatre. I fa 10 anys, amb tot el tema de la crisi, que ens va tocar molt de prop a la nostra generació, jo crec que ja et dic, és que no només va ser La Calòrica, és que hi va haver-hi moltes companyies que, malauradament, no han tingut continuïtat, i d'altres que sí.
De la seva banda, Mercè Martínez es presenta per T'estimo si he begut i Joan Soler per l'espai sonor de l'espectacle Les Canciones.
El temps.
13 graus ara mateix a Sabadell, Clarianes, un sol que ens ofereix alguna llampadeta. Què ens espera per la resta del dia? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors Ballart, bona tarda.
Hola, molt bon dia. Hem començat la setmana amb núvols abundants, encara arreu del país, amb pocs canvis. De fet, esperem un dia marcat per aquests núvols i també per les precipitacions. Precipitacions que podran arribar a qualsevol sector del territori, però a partir de migdia esperem que sobretot siguin més importants, més continuades a les comarques de les Terres de l'Ebre, sobretot a la zona del Massís del Port. En aquest sector, entre avui i demà es podran superar els 100 o 150 litres per metre quadrat. Al rest del territori també esperem doncs, aquestes precipitacions una miqueta més disperses i localment però podran ser d'intensitat moderada. En conjunt avui amb temperatures que es mantindran bastant semblants a les d'ahir, pocs canvis i amb aquest vent de component est, amb cops forts a la meitat sud del territori i també puntualment molt forts a cotes elevades de la meitat sud del prelitoral i també a punts de ponent. Mala mar encara arreu del litoral català. Aquesta situació es manté de cara aquests propers dies. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Marxem. Fins aquí les notícies migdia d'avui. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, on hi trobareu aquest interessant audiovisual sobre els 30 anys del Parc Catalunya i també a les nostres xarxes socials. Ens hi tornem a posar a la tarda als butlletins i a les 7 al Notícies Vespre. Fins llavors, que acabeu de passar un bon dia.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm